Informatius UPB. Salutacions. Comencem com cada divendres una nova edició de l'informatiu UPB. Després de l'edició breu de la setmana passada, tornem a la durada habitual.
Ens atén l'actualitat general de la setmana amb el nou pla de mesures antifrau, aprovat pel Consell de Govern de l'UPB. Jordi ens apropa les claus d'aquesta nova línia d'accions.
El nou pla de mesures antifrau de l'UPB es centra en quatre àrees principals: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució, amb la finalitat de poder tallar des de l'arrel qualsevol indici de frau. Per a comunicar qualsevol situació irregular o comportament sospitós de frau, l'UPB ha habilitat un canal de denúncies per a tal efecte.
Aquest nou pla afectarà tot el personal de l'UPB que participe en la gestió, tramitació o seguiment dels fons públics i entra dins de les exigències del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència elaborat pel Govern de l'Estat espanyol.
Tractem ara informació d'interès per a la comunitat docent i investigadora, ja que des de l'àrea de comunicació es llança un taller baix el nom de Com conta la meva investigació un periodista? Juan Piquer, en què consistirà?
Com sabeu, difondre un projecte a la premsa no sempre és fàcil, especialment si el contingut d'allò a comunicar resulta dens o complex. Per això, naix aquest taller de comunicació científica.
Impartiran el taller professionals dels mitjans com Carlos Centeno, de la Universitat de Granada, i assessor del Science Media Centre Espanya. Susana Escudero, del canal Sur Ràdio i presentadora de Desafío Ártico, i el tècnic de l'àrea de comunicació de la UPB, Luis Zurano.
Les inscripcions es poden fer via online. N'hi afanyeu-vos perquè n'hi ha un màxim de 35 persones. El taller es farà via Zoom els dies 27, 28 i 29 de juny.
Recordeu, Com conte la meva investigació periodista els dies 27, 28 i 29 de juny mitjançant Zoom.
Parlem de música perquè per acomiadar el curs com es mereix i donar la benvinguda a l'estiu, el pròxim 23 de juny tindrà lloc l'UPB Rock Festival.
Entre les 2 i les 6 de la vesprada, a la zona de jardí de la Casa de l'Alumne del Campus de Vera, podreu gaudir del directe del grup de rock futurístic Los Invaders Band, el grup indie Fúria i el grup de post-rock Garbí, tots tres grups emergents del panorama musical valencià i nacional.
A més, el concert comptarà amb la sessió del reconegut DJ Fat Gordon, resident en discoteques de València, Madrid i Eivissa, i que oferirà un espectacle amb un únic objectiu: rebentar la pista de ball, o en aquest cas, el jardí exterior de la Casa de l'Alumne.
Recordo que tens una cita musical amb el concert UPB Rock Festival el pròxim 23 de juny de 2 a 6 de la vesprada en l'exterior de la Casa de l'Alumne del Campus de Vera.
A més del concert, podeu anar directament a les platges més properes a celebrar la nit més màgica de l'any, la nit de Sant Joan.
Parlem ara de l'actualitat del Campus de Vera i comencem amb una gran notícia per a l'Escola d'Enginyers Industrials i, concretament, un grup d'alumnes del Màster de Direcció i Gestió de Projectes, guanyadors del Campionat Internacional de Direcció de Projectes, celebrat en Berlín.
El passat cap de setmana, els alumnes Paula Guijarro, Vincenzo Pedro Cozza, Juan Pablo Morales i Luis Felipe Vanegas guanyaven el Campionat en Representació d'Espanya, on van participar 13 equips vinguts des de diferents parts del món. Per darrere de l'equip de la UPB, el segon lloc va ser per a Països Baixos i el tercer per a Itàlia. Enhorabona!
Canviem de terç per a parlar d'una nova càtedra que naix amb l'objectiu de trencar la bretxa de gènere en professions STEAM, és a dir, aquelles relacionades amb les ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques. La càtedra STEAM.
El 54,3% dels estudiants universitaris són dones, però només un 26,4% d'aquest grup ho fan en carreres considerades STEAM. Com impulsar aquest tipus d'estudis entre els joves? Eixe és l'objectiu que des del Consell Social de l'UPB s'ha plantejat amb aquesta càtedra.
A la signatura del conveni han participat Mònica Bragado, presidenta del Consell Social de l'UPB, el rector de l'UPB, José Capilla, la vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, Salomé Cuesta, que serà la futura directora acadèmica de la càtedra, i Eva Turanzo, futura directora empresarial de la càtedra.
Parlem ara d'art, amb una finalitat molt important: conscienciar sobre una de les xacres més grans dels nostres temps, com és la violència de gènere.
Imatges amb memòria, autorretrats de superació. Aquest és el nom del taller en el qual els testimonis de víctimes de violència de gènere han sigut plasmades en animació digital, per a posar en valor la seva capacitat de resiliència i el valor terapèutic de l'art.
L'activitat va ser impulsada pel Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts i l'associació ALANA. Escoltem la valoració que va fer Susana Gracia, directora del taller i professora de la Facultat de Belles Arts.
Desde el primer día ha sido como muy emotivo, como que los que estaban viviendo su proceso se han sentido acompañados y los que no conocían nada de ese proceso se han sentido tocados. Y entonces la sintonía ha sido muy grande a la hora de establecer una relación de ayuda, que al final es lo que pretendíamos, ¿no? Utilizar la universidad y el arte como relación de ayuda.
23 alumnes en total han participat a l'activitat, on destaca la gran implicació general que han tingut. Irene Duque ha sigut una de les participants del taller.
Yo creo que son propuestas que se tendrían que hacer en todas las carreras. La universidad, como agente educativo, debería tener esa responsabilidad para con la sociedad.
Tractem ara novetats tecnològiques, en aquest cas relacionades amb la seguretat viària. A l'Institut AI2 han volgut portar més enllà un dels elements habituals de les nostres carreteres, els ampits.
En conjunt amb l'empresa Metalesa, han treballat en el desenvolupament d'un nou ampit intel·ligent, dissenyat per a alertar sobre situacions de risc a les carreteres.
L'ampit intel·ligent faria altres funcions, com ara informar sobre les condicions climatològiques, la visibilitat, la temperatura i la qualitat de l'aire, entre altres. Com no, totes aquestes dades podrien ser enviades directament als centres de control pertinents.
Per a tot tipus de carreteres naix aquesta iniciativa de convertir els elements de seguretat de les carreteres, fins ara passius, en elements actius per a les ciutats intel·ligents de demà.
Passem de seguretat viària a ciència a causa d'un projecte amb un nom un poc curiós.
I és que un equip de la Universitat Politècnica de València, pertanyent a l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó, està estudiant diverses mostres de la cendra volcànica procedent del volcà Cumbre Vieja, a l'illa de la Palma, a fi de valorar el seu ús potencial en la fabricació de ciments i formigó, en el projecte Cenipalma.
Els resultats obtinguts fins al moment per l'equip de la UPB mostren que es tracta de cendres volcàniques prou reactives per aplicar-les en la fabricació de ciments. Així mateix, les cendres mostren una bona homogeneïtat tenint en compte les diverses procedències de les mostres arreplegades.
El desenvolupament d'aquest estudi ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Presidència del Govern de Canàries, la Unitat Militar d'Emergències i la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern de la Generalitat Valenciana.
L'equip de la Universitat Politècnica de València presentarà els resultats del projecte en el pròxim Congrés Nacional de Materials, que es celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol a Ciutat Real.
I encara que no és la secció de cultura, parlem de teatre, ja que el Teatre Círculo celebra els 15 anys que porten a l'Aula d'Arts Escèniques de l'UPB.
Per a aquest viatge han seleccionat algunes escenes de produccions anteriors, comptant amb els actors i actrius que enguany han participat en l'aula. És un xicotet homenatge als qui han fet possible aquest recorregut, un camí en el qual han vist passar a multitud de professionals del sector i també al públic que, any rere any, ha vingut a veure les seues produccions.
Podreu gaudir-ho avui divendres i demà dissabte 18 a les 8 de la vesprada i el diumenge 19 a les 7 de la vesprada. L'entrada té un preu únic de 5 euros i pots comprar les entrades a la pàgina teatrocirculo.com.
Comencem amb el Campus Alcoi i ho fem parlant de la 7a edició dels Premis Start UPB.
Donem l'enhorabona a Marcos de Lamos i a Diego Acosta, que han rebut el premi principal pel seu projecte Join, organitzat per Idees UPB.
La finalitat d'aquest concurs és poder donar suport a la consolidació de l'emprenedoria dels estudiants o titulats com Marcos i Diego del Campus d'Alcoi. Van participar 48 emprenedors i 23 idees, premiant les millors iniciatives amb caràcter innovador, estratègic, poder aportar l'entorn i incentivar l'espai emprenedor del Campus d'Alcoi.
Naix amb la idea de disminuir xifres com el 80% d'adolescents qui té sensació de soledat, el 30% d'ansietat i el 50% falta de motivació. Amb una aplicació podràs tindre l'opció de crear i participar en esdeveniments socials a l'instant.
Més lliuraments de premis des del Campus d'Alcoi i, en aquest cas, del món tèxtil.
Lídia Montero i Patricia Millán van ser les guanyadores del 7è concurs de disseny tèxtil per a llar de la càtedra Aitex UPB el passat 6 de juny. 34 propostes van ser presentades i valorades per professionals del món tèxtil. Dos eren les modalitats per a presentar, mitjançant una tècnica d'estampació i teixeduria jacquard.
El jurat va valorar la originalitat, creativitat i tendències de moda, a més de la qualitat tècnica, el desenvolupament i la presentació dels treballs. En la modalitat d'estampació, Patricia Millán va guanyar el primer premi dotat de 1.000 euros per el seu treball Nature U.
En la modalitat de jacquard, Lídia Moreno va guanyar el primer premi dotat de 1.500 euros pel seu treball Duomo. Els treballs presentats s'han exposat al Campus d'Alcoi de la UPB, encara que a dia d'avui es pot visitar de manera virtual a la web catedra.aitex.es.
I des de Gandia connectem a la nostra companya Laia Duarte, que ens informa sobre la conferència de cosmètica que tindrà lloc a la ciutat d'Alcoi.
Així és, el pròxim dijous 30 de juny de 10 a 12 del matí a la sala multiusos de l'edifici Carbonell tindrà lloc la 84a conferència d'IFUTEC. Aquesta és una xerrada sobre el desenvolupament d'ingredients actius cosmètics a partir de la biotecnologia vegetal, on es tractaran des de les aplicacions futures de la biotecnologia vegetal fins a les tendències cosmètiques que apareixeran en els pròxims anys. Està dirigida a emprenedors, empreses de l'entorn, comunitat universitària, estudiants de cicles formatius i qualsevol persona amb interès en la indústria cosmètica. La jornada és gratuïta i la inscripció prèvia és necessària. Per inscriure's cal enviar un correu a l'adreça malope1@iqn.upv.es. Podeu trobar més informació i el programa de la jornada a la pàgina web del campus d'Alcoi.
Però no sols tenim teatre al campus de Vera, perquè els nostres companys alcoians podran gaudir d'una obra de teatre prou acadèmica. Laia, conta'ns.
Efectivament, torna el teatre científic Jugando con Fuego amb Circonciència, el qual tindrà lloc el dimecres 29 de juny a les 7 de la vesprada al Teatre Salesians. El teatre científic forma part del projecte Joves Consciència i compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, del Ministeri de Ciència i Innovació, la càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement i el campus d'Alcoi de la UPV. Les entrades ja estan disponibles i les inscripcions estan obertes i són gratuïtes. Podeu trobar més informació i el programa complet de la jornada a la pàgina web del campus d'Alcoi.
I per últim, però no menys important, ens traslladem al nostre campus perquè fa unes poques hores que ha finalitzat la primera edició del Congrés Internacional Digital All 2022, dedicat a les noves narratives en la societat digital.
Estudiar les noves narratives, aprofundir en com accedim a la informació, compartir iniciatives d'innovació en l'educació, dissenyar nous mitjans en l'entorn interactiu i reflexionar sobre la nova societat digital són alguns dels objectius que s'han volgut assolir en aquest congrés.
La inauguració del congrés va comptar amb la participació de Núria Ramon, subdirectora del Departament de Comunicació Audiovisual e Història de l'Art, Jesús Alba, director del campus de Gandia, i José Manuel Prieto, alcalde de Gandia.
El matí del dijous van poder gaudir de dos conferències, Noves narratives mòbils i digitals, de la mà del doctor Luis Miguel Romero i la directora de les noves narratives de Prisa Media, Miriam Hernández, i el metavers, ètica, sostenibilitat i comunicació, moderada pel doctor Pavel Sidorenko i impartida pel doctor Jesús Díaz del Campo, la doctora Núria Lloret, Covadonga Fernández i el doctor Antonio Vallarreis.
A la vesprada, els assistents van poder gaudir de dos tallers simultanis, impartits per convidats d'excepció. Una banda, el taller d'innovació en narratives digitals i mòbils, impartit per María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general d'àudio en Prisa Media.
Prisa Audio aglutina la major producció d'àudio no lineal en espanyol, amb divisions com ara Podium, Ser Podcast, 40 Podcast i la recent creada El País Audio. María Jesús va ser una de les pioneres nacionals en el món de l'àudio digital i des del 2021 encapçala la nova divisió d'àudio en una clara aposta per part del grup Prisa pel podcast. Hem tingut ocasió de fer-li unes preguntes per a l'informatiu.
Conversació, misteri, ficció, humor, literatura, música, crims, art, divulgació, tertúlia política, entrevistes, ciència... Les possibilitats temàtiques del podcast pareixen il·limitades, superant inclús a les de la ràdio convencional. Com a directora de Prisa Audio, creus que queda... Jo sé que aquesta paraula no t'agrada perquè té que veure en la mort, però creus que queda algun nínxol per descobrir?
Bueno, segurament sí, perquè el mundo de l'àudio en general i el del podcast en especial... avanza, se despliega y se desarrolla, yo creo que cada iba a decir casi cada día de una forma inesperada, así que seguro que sí, que hay algún nicho que todavía no hemos descubierto y que en los próximos meses aparece.
Puede hablar que es un proceso de innovación sense límites, ¿no?
Yo diría que sí, porque al final el hecho de contar historias, que es lo que está un poco en el centro y en el origen de todo, es algo que no tiene límites, ¿no? Entonces creo que esa propia cualidad con natural al podcast, que es la de la pura narrativa, le hace que pueda ser un formato casi efectivamente sin límites.
Bé, sense límits i també després del que hem vist al llarg d'estos últims anys, sembla que el podcast ha vingut per a quedar-se i està completament a l'alça. Quins creus que són els rols més demandats des del món del podcast i bé, també des de Prisa Audio?
Sí, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo que no es una moda, o sea, es un formato que ha venido para quedarse y eso está claro. Luego tendremos que ver de todo este momento efervescente que vivimos qué es lo que finalmente se queda, pero el formato seguro. Y yo diría que hay como dos roles muy específicos. Uno, el de diseñador sonoro. Es decir, este perfil que no es exactamente un técnico de sonido, no es exactamente un realizador radiofónico, es casi como una especie de compositor de sonidos, es capaz de interpretar un guión, de pensar en sonido, de ser capaz debería ser capaz de grabar unos efectos de forma específica para un determinado podcast. Incluso hay muchos diseñadores sonoros que son también compositores de música, o sea, que es un perfil muy completo. Y el segundo es el editor de audio. Nosotros en Prisa tenemos esa función, una editora de audio, y es que de la misma manera que existen los editores en los formatos de texto impreso que corrigen, que hacen, que proponen cambios de estructura, no es un mero corrector, ¿no? Es quien edita, quien hace que todo el proyecto sea homogéneo, tenga una consistencia. Esta idea del editor sonoro, que en Estados Unidos está bastante consolidado, pues son dos perfiles muy interesantes. Cada vez más habría un tercero, que es el que tiene que ver con un buen redactor, guionista, escritor, productor, un poco todo, de branded podcast o podcast de marca, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar a gente, periodistas, narradores, que piensen una historia en la que haya una marca o se haga para una marca. Y este rol híbrido entre un creativo publicitario y un escritor o periodista, ¿no? És interessant.
Al final, suposa que passa un poc com en la ràdio, que es valora molt aquests rols transversals d'una persona que sap fer un poc de tot. I ja per últim, precisament parlant de la ràdio, molta gent enfronta la ràdio versus el podcast. Tu quin creus que és el futur de la ràdio convencional, la ràdio de tota la vida? I volia preguntar-te si creus que potser anem cap a un híbrid, una adaptació del mitjà tradicional.
Bueno, yo creo que radio y podcast se retroalimentan. Yo creo que el podcast es una especie de hijo híbrido entre la radio e internet. Y creo que el futuro de la radio ya está siendo el podcast, ¿no? Yo trabajo en Prisa Audio, donde tenemos cadenas de radio líderes en España, Cadena SER, Los 40, Caracol en Colombia, W Radio en México, ADN en Chile. Todos estamos haciendo podcast y somos el primer productor mundial de podcast en español. Si eso no es la evolución de la radio, que vengan y me lo digan, ¿no? Yo creo en una convivencia total de los formatos, porque son dos formas de contar historias con dos objetivos distintos, con momentos distintos de consumo y casi, en algunos casos, con dos tipos de oyentes distintos, ¿no? Entonces, más que achicar espacios, lo que hace la emergencia del podcast sumada a la radio, y eso sería el audio como un formato más ancho, lo que hace es abrir puertas, abrir caminos y hacer que todo tenga pues como una idea mucho más transversal y más holística y más amplia del mundo.
La convivencia afronta la ruptura.
Ahí está.
En la mateixa línia, ha versat la conferència que ha encetat el cicle d'avui divendres baix el nom de Podcast i innovació en el format d'àudio digital, en la qual ha participat María Jesús Espinosa de los Monteros i el periodista i doctor Luis Miguel Pedrero, de la Universitat Nebrija.
Professional i acadèmic amb una llarga trajectòria, hem volgut preguntar-li a Luis Miguel sobre les noves aplicacions de l'àudio més enllà de la ràdio i el podcast.
Es muy interesante porque evidentemente el presente nos está demostrando que cada vez hay más posibilidades, más utilidades y más recorridos para que el audio sea una fuente para la que, o sea, que utilicemos para entretenernos, para informarnos, para aprender, para disfrutar, para evadirnos. Yo siempre creo que hay que poner de referencia la radio como medio sonoro tradicional, cuya propuesta de valor era una parrilla donde se alternaba todo tipo de contenidos, pero imponía unas lógicas de consumo que limitaban el acceso a ese contenido, al menos si lo comparamos con el escenario actual, donde cada uno puede elegir el cuándo, el cómo, el dónde, en fin. La ventaja del audio es que tiene una posibilidad de integración en dispositivos y soportes que, digamos, poco menos que la hace imbatible. Puede estar en cualquier dispositivo y puede ser accesible fácilmente, incluso sin necesidad de gestos físicos, sino con la voz. Eso contribuirá poco a poco a ampliar aún más ese repertorio, porque se empezarán a identificar mejor qué necesidades no cubre todavía el audio y pueden estar. Un audio puede ser un contenido hecho para todos, pero puede ser un contenido hecho para cada uno. Puede que la inteligencia artificial configure boletines lisa y llanamente a partir de nuestros intereses, que las voces sintéticas se adecúen a nuestros gustos, que un mismo contenido uno lo escuche con una voz femenina y otra masculina, uno con una voz joven, otra con una voz adulta, uno con música, otro sin música, uno con fondos instrumentales y otro con fondos, en fin, hay un horizonte, yo diría que apasionante.
Finalment, s'ha clausurat el congrés amb la conferència del doctor i professor de la Universitat Miguel Hernández, José Alberto García Avilés, baix el nom de Viatge per l'Storytelling Periodístic.
Si no ho has pogut seguir en directe, podràs veure el Digital complet a la seva web, digit-all.org. Repetim, digit-all.org.
I fins aquí l'informatiu d'aquesta setmana i també l'últim informatiu de la temporada. Des que vam començar les emissions allà pel 24 de febrer, hem tractat d'informar-vos amb el major rigor possible, sense perdre la frescura pròpia d'un equip jove com el nostre. L'informatiu s'acaba, però en les dues setmanes que queden de juny vos oferirem una sèrie d'entrevistes ben especials. De moment, la que podem avançar és la que li farem la setmana que ve a Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi.
Avui ens trobem quasi tot l'equip de l'informatiu a l'estudi, però per desgràcia la nostra cinèfila oficial, Laura Crespo, no ha pogut vindre. Tot i això, ens ha deixat un xicotet comiat.
Ha sigut una temporada llarga, però magnífica, plena d'informació per a cultivar el creixement d'aquesta meravellosa comunitat universitària i plena de cultura per alimentar els nostres sentits. Tot el que comença acaba. I ara està clar que comença l'estiu, que aquesta calor ja no és un agradable solet de Pasqua. Però Jordi, així, a Informatius UBB, hem tingut artistes, científics i fins i tot biòlegs marins a la sala de redacció per aportar la millor informació a qui ens escolta. Coses que jo diria que no passen a cap lloc. Però no passa res, que a Sant Omar, si no és per reviure a la tornada, més i millor.
Clar que sí, Laura, clar que sí. Més i millor, això segur que sí. Quines paraules més boniques que ens has deixat. Moltes gràcies. I bé, Carles, Sònia, Juan, no sé si voleu dir també alguna cosa, algun comiat.
Jo crec que bueno, ha sigut una temporada bueno, molt interessant, sobretot perquè he conegut a gent nova, però crec que així almenys Carles i jo ens quedem prou de temps, encara ens queden uns quants anys d'informatiu... Però Sònia i Jordi s'abandonen.
Sí.
Han acabat ja la carrera, així que crec que esta despedida va per a dedis també.
Que forma més bonica de dir-nos que som els més majors.
Sí,
així és. Sí, sí. Així és, Sònia. Som els vells de la, bueno, de la classe, els vells de l'estudi, però bé, efectivament, inclús en el nostre últim any hem tingut l'oportunitat de conèixer a esta gent meravellosa de primer, com són Carles, Juan, Laura.
Efectivament. Jo me'n recordo quan estava en vostre.
Ha passat molt de temps, però bé, no ens allarguem molt més. Ara sí que sí, vos deixem amb Juan Piquer i l'entrevista que li ha fet aquest matí a Jesús Alba, director del campus de Gandia. Gràcies per escoltar-nos i molt, però que molt bon estiu.
Bueno, pues en primer lloc, moltes gràcies per aquest temps, per estar el dia d'avui ací. M'agradaria començar l'entrevista preguntant-te un poc sobre... Bueno, al final aquest any han hagut molts canvis. Crec que, per exemple, el tema del Covid, han hagut canvis en el tema de salut, hem aplegat a anar a la universitat sense mascareta... I, no sé, en general també la universitat ha tingut prou canvis. Després de tot aquest curs lectiu 2021-2022, qui es diries que podria ser el balanç d'aquest any?
Bé, en primer lloc, pues, agrair-vos l'entrevista. Sou uns cracs, l'equip tècnic de la ràdio del campus de Gandia. I, a veure, si dir que l'any ha sigut igual que sempre, mos enganyem. Òbviament, aquest any ha sigut prou irregular. Jo crec que el balanç que podem fer és positiu, però aleshores hem de recordar que van començar el curs en, no sé si la setena ola o la sisena, ja no recordo els números de la Covid. Si vos en recordeu, també tindré que jugar una miqueta en la capacitat de les aules i els protocols d'accés per garantir, pues, que la gent tingui la màxima seguretat en el campus de Gandia de la Universitat Politécnica. I al mateix temps, pues, sí, han tingut un canvi de la manera de gestionar la Universitat Politécnica. D'entrar un nou equip rectoral, pues, canvia la manera de gestionar. Tot l'equip és pràcticament nou i nous equips, noves pràctiques. No? En general, l'any ha sigut positiu, però encara tenim molts projectes que ja venien dels anys anteriors damunt de la taula de rectorat. I els que necessiten, pues, també per la demanda que teniu en el campus de Gandia, pues, respostes, com pot ser el tema esportiu, no? Que sabeu que hem passat a esport zero, però la qualitat de les pistes esportives que tenien a Gandia, les que ja tenien, i la promesa de col·laborar en un nou pavelló esportiu, pues, està encara, diguem, treballant-se. No?
Com valoraries aquest curs de la UPB? Continua avançant en les seues metes i manté, pues, aquell destacable reconeixement com una de les universitats de referència?
A veure, la Universitat Politécnica, si mirem rànquings, està, vamos, cabegant en posicions més altes a nivell nacional i internacional. A mi m'agrada mirar la part més social i jo penso que així en el campus de Gandia, a banda d'aquests rànquings també afecten i estem, pues, en les primeres posicions nacionals en totes les titulacions que tenen al campus de Gandia, encara que no tenen aquesta capacitat d'atracció d'una capital com pot ser València, Alacant o Castelló. Però al mateix temps crec que l'àmbit familiar en el que estem, el treballar, pues, d'alguna manera els valors en la nostra comissió de cooperació, en la nostra comissió d'igualtat, el treball que esteu fent des de Generació Espontània, el treball que es fa, pues, ara mateix així a la ràdio, o sigui, és una cosa voluntària però una qualitat excepcional i que esteu ficant-li una cura increïble. Això per mi és el més important, és el treball de valors i que sí que ens situa en primera posició a nivell nacional.
Al final som com una xicoteta família, no? Així a Gandia ens cuidem entre nosaltres i sempre tenim aquesta confiança a tot el món, tant alumnes com el professorat, com l'equip directiu. I dins de tot això, dins d'aquesta valoració, quines propostes de millora i el pla de futur creus que haurien de començar a implementar-se per al curs que ve?
A veure, per al curs que ve nosaltres tenim reptes, no? Perquè per un costat la política és augmentar el número d'alumnes dins de les aules i nosaltres també hem d'intentar que n'hi hagi un equilibri de qualitat en les aules, òbviament. Aleshores, hem de treballar per tindre una matrícula regular, però al mateix temps mantenir aquesta qualitat. Aquesta baralla la tenim constantment en València i hem de defensar, pues, que la qualitat ha d'estar sempre per damunt de la massificació o de perdre, pues, això que ens fa ser el campus de Gandia, no? Aquesta familiaritat, el poder treballar de tu a tu, que inclús facis una tutoria en una cafeteria en un moment determinat sense problemes, que això jo crec que en aquests puestos és impensable. O sigui, no, moltes vegades és fàcil que qualsevol company o companya teua mos ataqui, no? En qualsevol puesto i en seguida contestem, en seguida tenim aquesta resolució de qualsevol problema que n'hi hagi. Els reptes ara seran, pues, mantiene esa calidad. Yo estoy preocupado, pero mantiene esa calidad. Todo el equipo está preocupado y también puesto toda la comunidad universitaria que estáis vosotros y vosotros, creo que está preocupado en que no han de perder más esa calidad que nos fa ser tan, pues, tan diferentes y además dices tan, tan peculiar y que después donen una respuesta a la sociedad molt més propera, molt més centrada en el que ens demana la societat. Jo crec que hem de seguir treballant en aquesta línia. A partir d'ahí ja sabeu que pues, hi ha que demanar coses, no? Que el tema esportiu es resolga, que la casa d'alumne tinga millors instal·lacions. Ja van treballar en tenir instal·lacions, algo que sigui era casa d'alumne, que també m'ho va costar, pues, ara hi ha que treballar que siga millor. Tinc instal·lacions de generació espontània. Recordeu que en València n'hi ha instal·lacions de generació espontània, n'hi ha edificis, així tampoc estan. Hem de variar-nos perquè els projectes, el treball en l'equip, el treball transversal ha de ser també el nostre emblema, el que la gent s'ajunte a generar idees i que les pugui ficar en pràctica a banda del projecte curricular que tinga, de la teoria, de les pràctiques, de tot el que sigui més arcaic des del meu punt de vista, i que pugui treballar també altres coses que són més importants encara de cara al seu futur.
Al final és el que hem dit al principi, estem treballant en una universitat, pues, això és molt familiar, on pots prendre alguna cosa en qualsevol professor en la cafeteria i estar fent una tutoria ahí. I jo crec que això també, com tu dius, no ens situa sols a nivell acadèmic en unes primeres posicions, sinó en unes primeres posicions a nivell de companyerisme i com a una xicoteta família.
Penseu que som l'única escola que ara mateixa s'ha preocupat per l'acústica de les aules. I han revisat totes les aules d'este campus pensant en que ara hem de treballar no només a nivell presencial, sinó també a nivell de tecnologia, no? El videopunte famós, el Teams, i que es pugui gravar en qualitat i que es pugui sentir en qualitat. Ens han preocupat aquests dos anys en reformar en pressupost propi totes les aules. Són l'única escola. I crec que això diu molt del treball que tenim de pensar en la qualitat, en que siga lo primordial, la qualitat de lo que així està fent. Moltes gràcies a vosaltres també. M'agrada molt l'estar en aquest entorn que s'ha creat per una miqueta per aquesta demanda que he tingut de fer coses i m'alegre poder donar resposta a algunes de les demandes.
Moltes gràcies.
Xics, m'he quedat a soles en el coll?
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.